Què tal, com esteu? Comencem una nova temporada del Taquilla Inversa. Ja veieu que amb una imatge renovada, però mantenint la nostra essència, volem que ens acompanyeu cada dijous en un viatge que ens portarà a descobrir l'actualitat cultural de la ciutat. I és que la cultura és el que ens mou. Volem que la cultura sigui el vostre refugi, igual que ho és per la nostra primera protagonista. La pintura i el dibuix la van salvar en un moment complicat de la seva vida i ara té un espai on, si voleu, podreu reconnectar amb l'art i amb vosaltres mateixos. Coneixem a la Vanessa Flores.
La Vanessa Flores pinta, ensenya a pintar i ajuda a alliberar pors a través de l'art. Per arribar fins aquí, però, ha passat per tot un procés de redescoberta.
Para mí, desde bien pequeña, lo importante es que me dejaban hacer. Entonces, no me dejaban pintar en las paredes, pero sí que me dejaban tocar, manipular, mover cosas, jugar con cualquier cosa que me parecía. Entonces, yo iba resolviendo mis propios problemas, ¿no? Pues que era a lo mejor crear un vestuario nuevo para mis muñecas o crear una mansión.
Malgrat que tothom li deia que tenia fusta per dedicar-se a les belles arts, com a bon adolescent, els va portar a la contrària i va apostar per les arts escèniques.
Durante 20 años me dediqué a dar clases de danza. En 2005 abrí mi centro y estuve trabajando muy a gusto, eso sí, 24/7.
I va arribar un punt en què es va cremar. El seu estil de vida i les seves prioritats es van desajustar i va ser llavors quan es va refugiar en el dibuix i la pintura.
Volví a reconectar con el dibujo y con la pintura y con todo lo bueno que me aportaba mentalmente. La paz, la concentración, ese momento de autocuidado, ese momento de estar conmigo misma. Y pensé, ojo, que yo soy una adulta de 40 años, en ese momento con 40 años, ojo, que hay mucha gente adulta como yo que necesita estos momentos.
La Vanessa va trobar el taller de serigrafia al Graig, un refugi on poder ensenyar als altres a reconnectar amb l'art i amb ells mateixos.
Este espacio está muy lejos de ser un espacio aséptico. Es un espacio donde hay parte de la cultura, porque esto era un taller de los años 70 o 60, y además la actividad que se desarrolla en el espacio madre, por decirlo así, en el espacio grande, es una actividad artística. Y además viene gente a estampar sus ilustraciones, es decir, que se respira una energía artística positiva. Los talleres que imparto aquí, tanto online, son talleres de iniciación al dibujo, iniciación a la acuarela y técnicas mixtas. Mi propuesta en los talleres es que sea una válvula antiestrés, que sean espacios seguros donde se viene a aprender, donde vienes a experimentar, a jugar y crear a partir de ahí, de un espacio seguro donde nadie te va a juzgar y donde el error está permitido.
Es buscava per Hospitalet algun centre on es fes art, on es fes dibuix, on tinguéssim un espai per poder fer coses de manuals i que no sigués excessivament acadèmic. Jo pensava, venia amb un esquema de classe i em vaig trobar amb la grata sorpresa que era més un espai de comú d'explicar-nos coses i a mesura que anàvem explicant i desenvolupant cada una de nosaltres la nostra personalitat, doncs anàvem aprenent.
Per a mi és important que quan lleguen s'encontren la mesa puesta. Es una declaración de intenciones. Quiero que se encuentren la vela encendida, la música de fondo y que en el momento en el que entran, entran a su espacio de autocuidado, a la burbuja antiestrés, ¿no? Donde vuelven a conectar y todas las sensaciones les llevan a este momento.
A banda dels tallers presencials, la Vanessa Flores imparteix també tallers online i també organitza retirs on es combina l'art amb el ioga.
El arte para mí es conexión, tanto una conexión íntima contigo mismo cuando creas y una conexión también íntima del espectador con lo que está viendo. Aparte de esto, si salimos del creador y del espectador, Para mí el arte está en cualquier parte, desde cómo decoras tu casa, por qué mi sofá es azul y el tuyo es gris, y por qué decidiste un día comprar un jarrón amarillo y ponerlo en aquella estantería. Estamos en una sociedad muy visual y creo que el arte está por todas partes si lo quieres ver.
De l'Hospitalet a Hollywood. Aquest és el camí que van seguir els nostres següents protagonistes. En Carles i en Jordi Gangel són autors de personatges de pel·lícules d'animació tan populars com Madagascar i Kung Fu Panda, de la DreamWorks, Steven Spielberg, i també han treballat per Tim Burton a La núvia cadàver i també per Guillermo del Toro a l'oscaritzat Pinocho. Fa 40 anys que van posar en marxa el seu estudi de creació de personatges i des de llavors no han parat. Tenim en Carles i en Jordi. Què tal, com esteu?
Hola, molt bé, bona tarda.
Benvinguts. Bona a veure, tarda. Comencem una mica pel principi, per on va començar tot, perquè vosaltres sou de la Torrassa. Bueno, m'explicàveu abans fora de càmeres que la família és de Sants, però que de seguida ja us vau traslladar a la Torrassa i ja de ben petits crec que teníeu ja fascinació pel dibuix, no? Expliqueu-nos una miqueta.
Doncs sí, nosaltres, la família és de Sants, concretament plaça al Centro, carrer Vallespir, i quan jo tenia 3-4 anyets i el Jordi acabava de fer un, no?
Sí.
Ens vam mudar al carrer Llobregat, a la Torrassa.
Sí. I aquesta fascinació pel dibuix que ja teníeu de ben petits, com era això?
Sí, ens agradava. Anàvem al col·legi Montessori, al carrer dels Desemparats, em penso. Sí. I ja les millors notes eren en dibuix, plàstica, pretecnologia...
Sobretot.
Exacte. Sí.
I a més éreu grans consumidors de còmics, si no m'equivoco, no?
O sí,
no?
Ens agradaven molt els còmics. Al Jordi li agradaven més els de superherois,
sí, tota la banda americana de superherois, el Capitán América, bueno, i Spider-Man sobretot, i la resta.
I jo era més de còmic, Mortadelo i Filemón, Zipizapet, etc.
Clar, el 1985 fundeu Grangel Studio, no? De fet, aquest any esteu celebrant, com dèiem, els 40 anys d'aquest estudi dedicat al disseny de personatges d'animació. Clar, 40 anys donen per molt, així que anem a pams una miqueta i m'agradaria repassar una miqueta com va començar això, com ha estat la vostra trajectòria. I crec que tot comença una mica amb tu, Carles, que agafes un dia, no? I el 1989 agafes les teves coses, el teu portfoli, i te'n vas cap a Londres.
Sí.
A què fer?
Primer de tot, hem decidit celebrar els 40 per si no arribem als 50.
Home!
Però bueno, dit això, és
no
veritat.
No diguis això.
I vam començar en còmic il·lustració, i no firmàvem, era còmic d'agència per diferents agències, una de Barcelona que es deia Comic Up, i després vam començar treballant per companyies com Disney, Warner Bros, etc. I després va vindre una mica la davalla del còmic, que va tancar l'editorial Bruguera i el còmic anava de baixa. Van començar a sortir els primers ordenadors i el Jordi es va especialitzar fent uns cursos que era aerografia i il·lustració.
Bueno, il·lustració i aerografia, que era el que es portava en aquells temps en quant a color, era el més avançat, encara que quan vaig acabar el curs d'aerografia i el nostre professor ens va dir, ara ha sortit l'ordinador i un programa que es diu Photoshop.
Canviarà el món.
Dient, sí, exacte, ja de seguida vas tindre que aprendre'l.
I jo vaig fer el curs d'animació. Doncs quan vaig acabar el curs d'animació, les feines que teníem de l'estudi, doncs vam descobrir que la Universal estava a Londres i vaig anar cap allí, vam tindre la sort de poder fer unes proves d'ingrés i que van sortir molt bé. I començar a treballar.
Començar a treballar...
L'any 90, 89, 90.
Allà vas estar amb Steven Spielberg, no?
Cinc anys.
En el disseny principal de, per exemple, de Rex, un dinosaure a Nova York, de Balto també. Com és treballar amb algú com Steven Spielberg?
Bueno, a veure, realment quan no tens accés et penses que, bueno, els fas molt més grans, però si treballes una mica en el dia a dia, li punxes i treus sang, vull dir que és una persona totalment normal. El veiem un cop cada 3 mesos o 4, perquè ell viu a Los Angeles. Després, quan vam treballar a la DreamWorks, el veiem més sovint. Però a Londres la sort que vam tindre és que ell va triar els nostres dibuixos. Vaig coincidir en que quan estava jo fent les proves d'ingrés, el dia a dia i mig va arribar ell. Sí, sí, la gran sort de poder presentar el que estàvem dibuixant.
Després, el 95, com bé deies, vau fer el salt a Hollywood perquè us porta a la DreamWorks, la seva nova productora. I com va ser aquesta primera vegada allà, quan trepitgeu allò?
Allò és un altre món, no es pot comparar amb Londres. més que res perquè tot és... Bueno, Amèrica ja, més o menys, ho veiem per les pel·lícules, és a lo grande, i Hollywood és a lo grande. A l'estudi passa de... A Londres érem 250, una cosa així, més els que ajudàvem des de Grangel Studio. Ja passem a un estudi de 700 persones, que ara és de 950, la DreamWorks. El campus és enorme, com un campus universitari. Els pressupostos, Baltos va fer per 25 milions, els de la DreamWorks ronden els 120. Vull dir, és tot inimaginable.
Totalment diferent.
Sí, exacte.
A més, eren temps també en el que el Carles, com va ser la primera vegada, les productores et volien allà on treballaven. Per tant, el Carles ja va tindre que emigrar a Londres primer, en una etapa de gairebé 5 anys. Durant aquell temps, a l'estudi continuàvem treballant en publicitat, en còmic encara, en feina il·lustrativa, i alhora també ens estàvem posant al dia. I és quan la DreamWorks, gairebé 5 anys després, torna a recuperar en el Carles, perquè de fet ve de l'estudi de Spielberg, llavors és quan comencem a treballar i comencem el teletreball, almenys per part nostra, perquè ja el Carles diu, bueno, jo tinc un estudi aquí, hem treballat en un projecte que no era de vostès, ni era tampoc era aquest que anem a fer per Múnich, Warner Bros.
Els músicos de Bremen per la Warner.
Exacte, jo tinc un equip allà i bueno, el bo fora de que ells puguin treballar des d'allà, ja que jo vinc fins aquí a quedar-me a viure, no? I així anem a començar.
Això que estaves dient, no? Que ho tenia apuntat, el tema del teletreball una miqueta, veu ser una mica privilegiat, això no és molt habitual.
Sí, teletreballàvem en un fax i enviant couriers.
Jo ho explicava ara a la Casa Seat, a l'exposició, i la gent jove deia, teletreballava enviant un fax. Què és un fax? Un teletipo? Un teletipo? És que... Se'ls hi trencaven els esquemes, no? Llavors fèiem una trucada, res de videotrucada, una trucada...
I
els enviaments urgents eren amb un courier d'aquests que
arribava
a Amèrica, però avui en dia, en 24 hores, se torna a vindre a l'estudi durant la volta al món, i llavors eren 48 hores d'urgente, vull dir...
Com ha canviat?
A vegades no arribava el paquet i estàvem estressats, però el més ràpid era enviar-ho per fax i els directors de la DreamWorks ens revisaven els models del Dorado, de Madagascar, d'Spirit...
Clar, ara que estàs dient això, allà quan arribeu participeu al Príncep d'Egipte, el Dorado, Spirit, l'Espantataurons, Madagascar, Kung Fu Panda...
Estem parlant... Érem els enxufats.
Consecutiu. Consecutiu.
Està super. Tothom ho pot dir.
És que sempre ho diuen la premsa, que suerte tener a Spielberg de padrino. Però bueno, després de 30 pel·lícules, la suerte també... Però bueno, escolta...
Però en algun moment, al final, esteu treballant amb gent superpotent, en algun moment heu sentit la pressió de...
Sí, cada dia.
Des del primer dia.
Sí, des del primer dia. A Londres era una pressió suportable. A Los Angeles ja és una pressió pràcticament insuportable, perquè quan arribem allí ens diuen que estem a la NBA i que podem demostrar i que és el moment de demostrar-ho, i els horaris passen de 8 hores a 14, 15 hores cada dia. Diàries.
En períodes de 2 anys, que és la mitjana per fer la preproducció d'una pel·lícula.
De 2 a 3 anys, no és... A més, els americans fan molt poques vacances, són 8-10 dies a l'any, a part dels festius, que en tenen menys que nosaltres, és un ritme que s'ha de viure una mica.
Hollywood, al final, és una altra lliga.
Allí notem la pressió, l'extra pressió, sí.
I, com bé dèieu, juguen amb altres pressupostos, també, i potser per això també veu viure situacions allò que no us imaginaríeu, per exemple, amb Spirit, que us he sentit explicar una anècdota, de que us van portar els cavalls, com va anar, perquè van comprar els cavalls.
Sí, vam dissenyar el cavall d'Spirit i el cap, ara nombrava Spielberg, Katzenberg, DreamWorks SKG, la K és de Katzenberg, que portava la divisió d'animació, va dir, aquest cavall ara que està sortint és el que vull, busqueu-lo. El van buscar per tots els Estats Units fins que van trobar el cavall. Que evidentment no es deia Spirit, es deia Donner. I el van comprar i el van portar al campus. Van construir un ranxo, al campus, i el teníem allí per dibuixar. Ara ja tenéis el cavallo.
Hi ha que pensar que l'Spirit en general tothom es queixava, perquè DreamWorks fa animació, diguéssim, 100% qualitativa. Llavors, tot l'equip, un cavall, a més, s'expressa, no parlarà, és superdifícil de fer un cavall. Llavors, els hi van portar un petit ganxo.
Però vam treballar la primera, no el que està sortint ara, que és de la... de la segona part, perquè no fem segones parts.
No feu segones parts, això ho he, això he sentit, eh? És a dir, per exemple, Kung Fu Panda, primera i després res.
Clar. Sí, perquè la vida és massa curta per repartir-te dues vegades. És millor treballar en un projecte original darrere de l'altre. Per exemple, a Madagascar se n'han fet 3 o 4. A 3 anys per pel·lícula són 12-14 anys. Estàs 14 anys treballant en els mateixos personatges, encara que vagis incloent algun, l'estil no canvia. Nosaltres el que volem és reptes, canviar d'estil, buscar reptes personals i que et motivin. Si has de treballar 3 anys en alguna cosa que ja ho tens...
Va, un altre repte que potser se'ls va plantejar, no? El 2002 amb Tim Burton, que truca a la porta, no? Perquè dissenyeu els personatges de la núvia cadàver, no? Si abans us preguntava com era treballar amb Spielberg, com és treballar amb Tim Burton?
A veure, realment nosaltres els plantejaments que fem en els directors és que si tu els empaites o vols treballar amb ells, no treballaràs mai. O sigui, una mica el plantejament que hem après durant aquests 40 anys és deixar que soni el telèfon o que entri un e-mail o que entri una proposta d'algú que et truca de part de... I ja està, no pots realment... Si empaites en algú, alguna vegada que hem volgut treballar en algú no ha sortit, vull dir que... I no som massa mitòmens. Doncs quan ve la proposta del Tim Burton l'entomem professionalment, ens reunim amb ell a la casa que té a Londres i a partir d'allí ja ens posem en marxa. Tingues en compte que entra la proposta que ara parlàvem, que la capacitat màxima de l'estudi és treballar en dues pel·lícules. Però la proposta de la núvia cadàver entra que estem enmig de Madagascar, creant els personatges principals de Madagascar. I llavors el que fem és parlar de DreamWorks.
Treballant dos projectes, ja estàvem
a la màxima capacitat. Exacte, pràcticament. I vam fer el canvi a la núvia cadàver perquè realment ni la DreamWorks ho va entendre perfectament i ens va dir, mentre estigueu aquí, quan comencem Kung Fu Panda, cap problema.
Però bueno, amb Tim Burton va ocórrer el que va dir el Carles. Realment no el anem a buscar i es va fixar en un projecte que havíem treballat, que de fet era per un estudiant alemany que volia ser director i va fer un curtmetratge. Llavors anem a fer la creació per dos personatges perquè el seu curtmetratge realment només hi havia 3. I arrel d'aquí és quan Tim Burton es fixa en aquest producte i demana qui ha fet el disseny de personatges i és quan comunica amb nosaltres.
Escolteu, la núvia cadàver vau treballar amb la tècnica de l'stop motion, no?
Sí, sí, correcte.
A Pinocho de Guillermo del Toro també.
I Pirates també.
És la tècnica que més us agrada?
És una de les més artesanes i realment la gaudim molt perquè el procés és molt llarg. Pots estar 3 anys, 3 anys i mig, quasi 4 anys.
I artesanal i artístic, no?
Sí, Pinocho va ser moltíssims anys perquè hi havia canvis de guió, no hi havia massa pressupost, fins que la Netflix no es va involucrar 100%, no es va poder tirar endavant. O sigui, clar, la stop motion és una tècnica, és la més antiga que hi ha, és frame a frame i moure coses, en aquest cas són ninos, i ens agrada molt perquè el procés és totalment artesà. I fugim de la IA, nosaltres.
Nosaltres us anava a preguntar això, en l'actual moment aquest en el que estem, com ho veieu, això? És una amenaça?
No, és una eina més. Quan va sortir la tele deien que la de ràdio s'acabaria i conviuen les dues, no? Depèn, si l'utilitzes bé.
Jo penso que, en certa manera, sí, limitarà també la capacitat de treball de molta gent, perquè, de fet, es fa tot el producte ja amb intel·ligència artificial.
Bastant. Estem competint en la IA, de moment guanyem nosaltres. Això és com el cavall i la màquina de vapor, no?
Nosaltres no la veiem.
Que el cavall anava primer, però després la màquina de vapor...
No la patim directament, vull dir, ho estem veient una mica com el rebudor, no? Sabem que es fan coses ja i coses amb bastant de carisma, diguéssim, però, bueno, a més, la tècnica, tal com va avançant d'aquí 10 anys, es farà molta cosa, per no dir-ho pràcticament tot.
Tenim amics nostres que presenten personatges fets per IA i nosaltres presentem, i de moment el 80% encara... els motiva més i tenen més sentiment de moment. Esperem que l'ordenador continuï sense agafar aquest sentiment. Ànima, no?
Sí, sí, sí.
Els nostres tenen més ànima i comuniquen més. Llavors els directors ara també n'han agafat dels altres. Ja veurem com combinen quan estiguin tots junts.
Va, acabem parlant d'un altre personatge, l'últim que heu creat, una de les últimes creacions que jo crec que també té allò, comunica molt, que és el Cat. aquesta mascota del Barça, que està causant furor allà on va. Com va sorgir això?
Això ve del departament. Nosaltres, a veure, havíem fet mascotes ja fa molts anys, havies fet la reestructuració del personatge del Gambrinus de Cruzcampo, havíem fet una tortugueta per una casa de gominoles, unes tendes que hi havia a Galícia. Era una cosa que havíem fet alguna cosa per als Estats Units, també. Però va sorgir un dia, ens va entrar un e-mail del Futbol Club Barcelona, del departament d'Identity, en què ens demanàvem si ens podíem reunir, que era una proposta en ferm de feina, i que el que ens va agradar molt va ser la primera reunió que vam prioritzar talent d'aquí en projecció internacional. Això no ens, és curiós, però no ens havia passat quasi bé mai, no? Sempre el 99% de les nostres feines són per Estats Units. I vam dir, ostres, que bé, si això va coincidir que ja tota la família Escoler i tal, i el pare i l'avi eren socis, i nosaltres, de fet, no ho som, però som molt aficionats, va ser una mica la quadratura del cercle.
La veritat és que s'ha fet superviral, el personatge.
Sí, perquè, a veure, i cada dia es fa viral perquè hi ha un equip, i el Barça, deixa-m'ho dir, ho està fent molt bé en el CAT. I era curiós que els grans equips de la Lliga Espanyola hi ha molt poc. El Real Madrid no en té, i el Barça tampoc en tenia. Però és que als Estats Units una sabateria té mascota.
Sí, sí.
I ho vam fer com... Vam demanar un parell de coses, que era temps per fer-la bé, i el CAT té una creació de l'equip Grangel, no nosaltres només treballant, 5-6 persones, durant 8 mesos, eh? No és un...
Sí, sí, sí.
Perquè es van fer propostes i es va desenvolupar aquesta, que era la guanyadora, i finalment... Identity va creure que era la... i ho va presentar la Junta i el president, i va encantar perquè realment CAT porta l'ADN Barça, és l'escut del Barça.
Escolteu, fa un moment estàveu dient, no?, que no és l'habitual, no? Normalment treballeu per produccions internacionals, no? Trobeu a faltar, potser, el fet d'això, de poder treballar més aquí, o...?
Bueno, ja que deia que realment ara fa uns mesos estem treballant en una productora catalana de Barcelona, es diuen Té Idees, perquè volen fer un llargmetratge.
És primícia, és primícia.
Realment ens va... De fet, nosaltres treballem per sinergies, no? Allò que deia el Carles, deixem una gran productora perquè ens ofereix una segona part o una tercera, però potser ve una productora molt més modesta que fa l'esforç i nosaltres ens hi posem a treballar amb ells. O sigui que realment mirem de treballar amb aquells projectes que ens agraden, ja tinguin després més o menys repercussió. I per primera vegada a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, treballem per una productora que farà un llargmetratge.
És una de les dues produccions en què estem.
En les que esteu.
No hem deixat Hollywood també perquè realment teníem uns compromisos adquirits que es van frenar una mica en les vagues de guionistes que van haver ara farà cosa d'un any. I s'han posat en marxa ara, i ara jo aviat tinc que anar als Estats Units. Però vull dir que si surt alguna cosa interessant aquí, perquè ens va agradar molt la idea del guió d'aquesta companyia de Barcelona, i ja estem treballant en ferm.
I si sortissin més projectes, treballaríem més, eh? No vol dir que...
Ho estudiem tot, fins al punt que decidim, dos o tres persones, què fem. Per exemple, vam dir que no és rec, vam dir que no vam poder treballar en Ratatouille quan teníem el guió, Monsters Inc., Cars... Per què? Perquè ja arriben en un moment que ja tens uns projectes a la taula. Tampoc no ho pots agafar tot, realment. Perquè la feina que fem nosaltres és molt... A part que sigui molt artesanal i que ve molt de vocació, ens interessa molt. Sempre hem prioritzat la qualitat per sobre de la quantitat. Si fem alguna cosa, sigui CAT o sigui qualsevol tipus de pel·lícula per qualsevol client, s'ha de fer bé.
I tant. Aquesta és la màxima, una mica, no?, al final.
Sí, sí. Nosaltres hem cuidat molt la qualitat, i quan hem arribat als Estats Units, que diríem que és la meca del cinema, a Hollywood, ells pensaven igual, llavors hem fet un match. Perquè ells ho cuiden tot al màxim nivell i ho repeteixen mil vegades fins que no surt bé. I és una mica la nostra mentalitat, també.
Molt bé, Carles, Jordi, escolta, 40 anys del vostre estudi, i com deies, perdeu més, que pugueu seguir, eh?
Ojalà.
Perquè ja el resultat de les vostres creacions és fantàstic. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat. Moltíssimes gràcies i que vagi tot. Bueno, no us desitjo sort perquè és que ja teniu, vosaltres ja amb la feina que feu, doncs no fa falta, jo crec, que us desitgi sort, no? O sí?
Sí,
sempre. Sí, va, una miqueta de sort, doncs que vagi molt bé.
Moltes gràcies
a vosaltres. Moltes gràcies i sort amb totes les produccions que teniu en marxa i amb les que han de venir.
Molt bé, molt agraïts.
Molt bé.
Un plaer.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull justament a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
Hola. ¿Has venido aquí solo?
Sí. ¿Y tú?
También.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Un gran viaje atrevido y maravilloso, un drama romàntic i una història d'exploració emocional a través dels records d'una parella formada per Margot Robbie i Colin Farrell, tot plegat amb un embolcall màgic i visualment impactant.
¿Estamos teniendo una conversación?
¿Te apetecería hacer un viaje maravilloso?
Sì?
Signore e signori, stiamo iniziando la nostra discesa a Roma.
Ehi, ehi!
Ai, ai, ai! Scusi.
Nora Navas és la protagonista de Mi amiga Eva, la nova comèdia de Cesc Gai. El film aborda la crisi de parella als 50 i convida a redescobrir el joc de l'amor.
Ai,
¿Me estás escuchando?
Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo.
L'actor i director Fernando Colomo torna al cinema amb Las delicias del jardín, una comèdia sobre el món de l'art en la qual el director madrileny interpreta al costat del seu fill a dos pintors amb un encàrrec entre mans, versionar el tríptic del Bosco al Jardí de las delicias.
¿Pero qué he hecho en la vida para que los dos me hayáis salido tan gilipollas?
El amor es un pretexto para adueñarse del otro.
Bueno, pues que hay todo el rato así como un... Sí, así como de que vamos a follar y yo.
Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén. Soy picker. Eso ya lo sabía. Lo siento.
Acabem amb On Falling, film guanyador de la Concha de Plata a la millor direcció per Laura Carreira. La pel·lícula mostra la vida d'una immigrant portuguesa a Escòcia amb una feina mal pagada i vivint en soledat en el seu pis compartit. On Falling explora la lluita silenciosa i vital de tota una generació que viu per treballar i que intenta trobar sentit a la vida.
¿Tú también? Vaya, qué coincidencia.
Dígame, cuando no está trabajando, ¿qué cosas suele hacer?
Milers de lectors fa 3 anys que vivim enganxats a la trama que protagonitzen la criminòloga Elena Mayoral i el verdugo, un psicòpata que mata les seves víctimes amb el garrot vil. I per fi ha arribat el desenllaç. Per fi viurem l'enfrontament final entre aquests dos personatges sorgits de la ment de l'hospitalenc Tony Hill. Què tal, Tony? Com estem?
Hola, molt bé.
A veure, La muerte blanca és el llibre que tanca aquesta trilogia del verdugo. Han estat 3 anys dedicats allò en cos i ànima a aquesta història, i ara per fi has posat el punt i final. Què vas sentir en aquest moment de dir, pam, aquí poso el punt, s'ha acabat?
Bé, bueno, bon dia a tothom. A veure, vaig sentir, home, sents una certa tranquil·litat d'esperit, no? Dius, per fi he arribat al punt on te volia arribar. i al mateix temps comences a sentir una certa nostàlgia. Vull dir, passes molt de temps al teu cap amb aquests personatges, passes molt de temps amb el Verdugo, que no és fàcil conviure mentalment amb el Verdugo, però un s'hi acostuma, i amb l'Elena Mayoral i amb tot el seu món. I és veritat que quan acabes tens com un punt de... ara ja està. Saps allò? Com quan acabes de veure una sèrie que t'agrada molt.
Sí, no? Que dius, ara, que és una mica així com...
una mica orfa.
Sí. Escolta, tinc curiositat per saber si el desenllaç és el que tenies pensat de bon principi quan et vas allò a seure i vas començar la trilogia, o ha canviat alguna cosa des de llavors?
Han canviat detalls, han canviat detalls. Sempre canvien. Jo tampoc planejo molt a llarg plaç, eh? Vull dir, jo no vaig planejar la trilogia sencera des del primer moment, sinó que he anat fent. I jo crec que les novel·les van com muntant-se soles. Si tu tens clar, evidentment, cap a quin cantó vas. No és com un viatge. Has de tenir clar quin és el destí, però és una mica igual si arribes en vaixell o si agafes un autobús o si fas un tros a peu. Llavors, és... Però, sí, en línies generals és el que jo tenia previst, amb uns certs canvis concrets de localització, diguéssim.
Clar, a veure, situem-nos en quin punt comença La Muerte Blanca, perquè pel que fa als dos protagonistes. A veure, on havíem deixat a Elena, on havíem deixat el Verdugo?
Clar, el Verdugo s'havia escapat de la presó, no? I no sabem on era, ara ho sabrem. Vull dir, sabem que volia marxar d'Espanya i que estava planejant, ell és britànic, que estava planejant tornar a les Illes Britàniques, i ens el trobem en aquest moment a Belfast, a prop de Belfast, diguéssim, a una ciutat petiteta que es diu Bangor, que està a una mitja hora amb tren de Belfast. I l'Elena Mayoral segueix a Barcelona, després d'haver estat en una aventura terrible als Pirineus, a la Vall de Boí, ara torna a estar a Barcelona. Torna a estar a Barcelona i està vivint amb el seu company, amb el Harke, no? Amb el subinspector Harke, i els fills del Harke, diguéssim, de cop té com una mena de família, que és una cosa que no havia tingut mai, no? Una família una mica postissa, entre cometes, però que són la seva parella i els dos fills d'ell.
Clar, és més fàcil construir un personatge com l'Elena Mayoral o com el Verdugo, per tu?
Jo crec que en el fons són igual de complexes. A veure, el Verdugo és una persona molt especial, és un psicòpata, és un senyor que ha de tenir un encant enorme, un encant que inclús arriba al lector. O sigui, el lector en algun moment pensa, hòstia, aquest tio, no?
Sí, sí.
Vull dir, és com guai, empatitzes. I amb mi també, jo també, a més és un mentider patològic, es menteix a si mateix, menteix a tothom, d'una manera... Però aquí ja fins i tot va a teràpia i intenta enganyar el terapeuta, és una cosa... És molt singular. Has d'entrar una mica en la seva ment i a partir d'aquí fer el que és lògic tenint en compte la seva personalitat, no? És a dir, no és més complicat, però no és molt més difícil un cop l'arribes a entendre. En el cas de l'Elena Mayoral, a veure, jo penso que hi ha vegades que sembla que els personatges bons, entre cometes, no?, siguin més fàcils o tinguin menys interès, i jo crec que no, eh? Jo crec que te'ls has de treballar molt. Vull dir, la gràcia del Verdugo és evident, entre cometes, la d'ella l'has d'anar construint una mica com a personalitat pròpia. Vaig estar còmode amb els dos, et dic la veritat. No he tingut grans problemes amb cap dels dos.
Clar, l'Elena, per això sí que veiem que ha tingut una evolució al llarg de la història. Al principi era com un personatge, no? Era molt esquerp, no? Molt allò tancada en ella.
Fins i tot un punt antipàtica, no? Sí, vull dir, era una persona que ha viscut sola molts anys, que no té ganes, o li sembla que no té ganes de complicar-se la vida amb històries sentimentals, que viu molt dedicada a la feina, no? Una persona com molt focused, no? Molt allò... molt dedicada a la feina, als estudis, a formar-se, a progressar. És una persona ambiciosa professionalment, clarament. Vull dir, aquí ho veiem també, està escrivint llibres, està... I fins i tot es posa en perill, però ella està disposada a fer el llibre que serà un best-seller, no? Vull dir, està clar que ella és una persona molt dirigida per les seves pròpies... O sigui, d'una manera com molt freda, no? Com molt lògica. Però al mateix temps s'ha enamorat. Val? I això d'alguna manera canvia tot.
I el Verdugo, el definiries com un monstre o no? A veure.
No, a mi no m'agrada la paraula, crec que més o menys queda clar al llarg del llibre, no? No m'agrada la paraula monstre aplicada d'una manera com indiscriminada, no? Vull dir que... O sigui, és com tot, no? Hi ha senyors, i aquest senyor, la ficció, comet actes monstruosos. O sigui, això sí, comet actes que són absolutament... condemnables, però a més és que horroritzen, no? Vull dir, és un senyor que mata sang freda d'una manera i mata per un pur plaer personal, no? Per una pura necessitat personal. No mata, no és que això el justifiqués més, no? Però vull dir, no és que mata perquè vol una cosa que té l'altra, no, mata perquè li satisfà. Llavors, això és bastant monstruós en si mateix. El que passa és que la paraula monstre a mi em resulta, és un ésser humà també, eh? Vull dir, em resulta una mica exagerada i trobo que es fa servir indiscriminadament, no? Cada vegada que hi ha un cas terrible, real, vull dir, no? És un monstruo, no cal que digui noms de...
De fet, hi ha sèries que ja és monstruós, no? I després el cas en concret,
clar, vull dir, trobo que és una mica... Sobretot, des de la ficció pots fer el que vulguis. Quan aquest substantiu, de fet, el fan servir com professionals experts en criminologia i tal, em sembla bastant deplorable. Saps? Vull dir, des de la ficció tu pots dir el que vulguis. Quan estem analitzant un cas real, quan s'està analitzant un cas real amb experts com l'Ena Mayoral, no? Que és una criminòloga, trobo que hi ha paraules més, saps? Vull dir, es podria ser una mica més precís amb el vocabulari.
I per què creus, crec que t'ho preguntaré més una vegada, però per què creus que tenim aquesta fascinació per aquests assassins en sèrie, psicòpates, sí. No, això que dius, no? Surt un documental, sí. Sembla que ja s'ha explicat tot sobre la persona en qüestió, l'assassí en qüestió, però sempre hi ha alguna cosa i fa que ens enganxem.
És que no els acabem d'entendre mai. O sigui, les persones normals no podem entrar mai els acabem d'entendre. Llavors, necessitem com més informació, parla que diguéssim els crims i els misteris han format part dels gustos populars des de los cantares de gesta, no sé com dir-ho, anaven explicant, no? En aquest cas, jo crec que de totes maneres és això, no? Vull dir, hi ha alguna cosa amb aquestes persones, tu pots entendre. Tot és condemnable, però tu pots entendre un senyor que mata el seu veí perquè posa música cada dia a les 4 de la matinada, no? I el tio un dia està fins als nassos, sí. I diu prou, no? O pots entendre els assassinats entre bandes, saps? Vull dir, uns assassinats purament funcionals, no? Però aquesta mena de... això d'obtenir plaer, no? De sentir-te com li passa al Verdugo, no? Que si no mata no acaba de ser ell, i una mica la vida no té sentit, no? Vull dir, que ho necessita d'una manera quasi addictiva. I al mateix temps ell sap que està matant algú, no és que no ho sàpiga. Vull dir, no és que una persona que deliri, no? Ell sap perfectament el que fa. Jo crec que no ho arribem a entendre mai. Vull dir, no podem arribar mai a ficar-nos ben bé dins del seu cap, i això ens genera un morbo, ens genera un interès i volem saber més.
Ets consumidor, tu, d'aquestes sèries, així que parlàvem o no de...
Algunes, no necessàriament. M'agrada més, si et refereixes a True Crimes, sí, True Crimes no gaire, et dic la veritat, perquè normalment si ja sé el que passa, ja ho sé, saps? No sé si necessito, potser en casos molt concrets, saps? Que generen un interès o un cas que no has sentit a parlar mai i dius, ostres, a veure. Però no m'acaben de convèncer els True Crimes. O sigui, prefereixo la ficció o bé... un estudi, saps? No aquesta barreja on surt el testimoni de la vecina,
sí,
no?
Sí, sí.
I tot està com muntat. Vosaltres en sabeu molt més que jo d'això, però vull dir que és com creure't que el que passa a Gran Hermano és veritat,
sí,
no?
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que clarament hi ha uns muntatges amb uns... Llavors, i sobretot em fastidia, però això ja és una cosa molt personal, els que són sobre casos no resolts, que acabes sense resoldre res. I dius, bueno, he passat aquí 3 hores.
I al final res.
Això. I al final segueixo igual. A més, amb uns dubtes que no tenia abans de veure'l, perquè no n'havia sentit a parlar mai.
Bueno, en tot cas, tornant al llibre i al marge d'aquest enfrontament, podem dir, entre el Verdugo i l'Helena, clar, hi ha una altra trama, sempre hi ha com
una
altra trama, que en aquest cas investiga l'inspector Harker, que és la desaparició d'una nena petita, no? I amb això abordes un altre tema, un tema delicat, que està derivat, diguem, de les famílies, podem dir, no?, d'això del segle XXI, i de que a vegades aquest, no sé com dir-ho, no?, desaferrament a vegades entre els pares i els fills, no? Explica'ns una miqueta a veure aquesta trama.
Sí, és difícil explicar-la aquesta
sense acabar de desvetllar res,
però vaja, en realitat sí, desapareix una nena de 5 anys, no? La Lucía Yelmo, desapareix un dia quan surt d'una classe de ballet, qui l'havia d'anar a buscar no la va buscar, els pares estan en un procés de separació, bastant turbulent, diguéssim. No, no és una separació amigable, si és que n'hi ha alguna, però no és una separació amigable. I bé, ell té una altra parella, ella vol refer la seva vida per un altre cantó professionalment. Tal. Llavors, el que jo volia... I va anar sorgint a mesura que avançava amb la història, no? Ho tenia al cap, però ho vaig anar com consolidant. Era parlar de avui en dia sembla, no?, que els nens ocupen el centre. A la que hi ha un nen amb una família ocupa absolutament el centre de les converses i de la vida. Vull dir, ens dediquem de manera natural als nostres fills, no sé si molt més, però d'una manera molt més vehement del que feien les generacions anteriors. Vull dir que, bueno, t'educaven i tal, però vull dir, no vivien enganxats a tu, no? I sobretot no eres el centre de l'univers de la casa. I ara clarament és així. Llavors vaig començar a plantejar si és del tot veritat, això, saps? O ho fem una mica a veure. La maternitat m'ha canviat la vida. Dius, bueno, te l'ha canviat, si te l'ha canviat. Et despertes 4 vegades a la nit.
Ja, I abans no.
I ara has de tenir en compte una sèrie de coses, o no pots fer una sèrie de coses perquè... Però vull dir, és veritat realment que això que... sobretot a Instagram, no sé què, no? Vull dir, ja no dic fotos dels nens, sinó expressió de sentiments com una mica... Amb els pares igual, sembla que hàgim descobert ara també que els pares també tenen sentimientos, no? I tots estan com entregats a la criatura. I jo dubto una mica de que les coses hagin canviat tant realment, en el fons.
Escolta'm, la història sembla tancada, no? Deixes una mica porteta oberta...
No, jo deixo... A veure, jo crec que, clar, les novel·les, si no acaben amb que es moren tots perquè cau una bomba, les vides de la gent no les pots com recargolar, no les pots tancar del tot. Llavors, la trilogia està acabada, o sigui, la novel·la posa punt final, la trilogia...
I ara què, Toni? Ara estem orfes, què passarà?
Ara estem orfes. Jo estic ja una mica menys orfa, diguéssim. M'ha costat, però ja estic una mica menys orfa perquè estic... començant a pensar, no hi ha una línia escrita, però començant a pensar en un projecte que és molt diferent, a més, jo intento, perquè aquests vulguis que no han sigut tres, que encara que siguin diferents les novel·les entre si, no deixen de formar una unitat, vull dir, és un to de, hi ha un to, hi ha un estil, hi ha una manera de narrar que és la mateixa les tres. I ara estic en una cosa que és bastant diferent, o no ho sé, vull dir, estic començant a pensar en una cosa que seria bastant diferent.
Doncs bé, estarem pendents a veure per on et porta la teva ment. Toni, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, que vagi tot molt i molt bé, i esperem quan tinguis el teu nou projecte, el teu nou llibre, que ens vinguis a visitar.
Vindré aquí, segur, jo no fallo.
Moltíssimes gràcies. Toni, que vagi molt bé. I si us heu quedat amb ganes de més recomanacions literàries, preneu nota de la que ens porta la llibreria Llavors.
Desde la librería Llavors os recomendamos Cuentos de hadas crueles, que es el último libro que ha editado Horror Backwith, una editorial de L'Hospitalet, y básicamente este libro recoge varios cuentos tradicionales de hadas que aparecen en los recopilatorios que han hecho los hermanos Grimm, pero ellos han querido darle una visión feminista en el sentido en el que la mayoría de cuentos de hadas han sido pues contados por mujeres, ¿no? Y básicamente lo que ha pasado que las recopilaciones actuales, bueno, casualmente han sido hombres que los han hecho, pero ellos han querido abogar por las mujeres y entonces han puesto como algunos cuentos que no son tan conocidos, que seguramente tengan mucha similitud con algunos que podemos reconocer de, digamos, tradicionales, y bueno, pues unos cuentos diferentes con una visión feminista.
L'Hospitalet té talent davant i darrere de les càmeres. El muntador i director de cinema Jaume Maneja presenta aquest divendres a l'Auditori Barradas el seu nou curtmetratge. Es diu Visceral i és un thriller psicològic sobre maltractament emocional.
Des del 2018 que el jove director i muntador Jaume Maneja va entrar de ple en el món audiovisual posant la seva firma en videoclips i treballant per marques com La Liga i Cupra i per televisions com TV3 i Radio Televisió Espanyola. Ara una campanya Verkami ha fet possible que hagi tirat endavant el seu segon curtmetratge. Visceral és un thriller psicològic sobre el maltractament emocional.
És la història de com ella s'enfronta a qui és, diguem, i aconsegueix sortir d'aquesta casa en la que viu i pràcticament està tancada, diguem. el que més m'interessava és pues, aprofitar el que et dona pues, el gènere i aquesta simbologia per explicar aquesta història que potser està explicada d'altres formes, però centrant-me en la psicologia dels personatges i en les possibilitats que et dona aquest gènere per explicar la història. Digamos.
A ver, David, simplemente estaba pensando un rato, porque no he hablado antes con mi madre, me ha dicho que podríamos bajar un poco.
Vale, mira, no, Candela, si eso me lo cuentas en otro momento, ¿vale? Cuando no estés solo pensando en ti.
Aquest curt, jo, per mi, almenys, tracta sobre un... Bueno, el haver d'enfrontar-se amb una versió d'un mateix que no vol ser i tracta, i per mi el missatge és de... Escolta, enfrontat, canviar d'alguna forma i lluitar per la teva pròpia felicitat, diguem.
Després de la presentació del curt aquest divendres a l'Auditori Barrades, Jaume Maneja el farà rodar per festivals d'arreu del món, com ja va fer amb el seu anterior treball, que va arribar a ser seleccionat al POF Shorts de Tallinn, Estònia, un festival classificatori pels Oscars i els BAFTA.
No, que va estar muy bien.
Recte final del programa i ens toca parlar de les estrenes a la petita pantalla i una temporada més ens acompanya en Guillem Efemerí de Serializados. Què tal, com estem?
Molt bé, molt content de tornar una temporada més, estrenant en plató, ideal.
Estrena, eh?
Fantàstic.
Què et sembla això?
Molt bé, molt bé.
Escolta, explica'ns una mica com era l'estiu, perquè hauràs tingut temps de veure totes les sèries.
Sí, he pogut descansar a l'estiu, però si jo sempre amb un ull posat a les sèries, veient sèries que anaven succeint, no? A l'agost, encara hem vist un parell que ens han agradat, com per exemple Gran Guerrero, a Apple TV Plus, amb el Jason Momoa, i també recuperant sèries que m'havien quedat pendents, perquè això ja passa, t'atropella el temps, llavors vaig fent els deures a... Vacaciones Santillana, però de sèries.
Va, doncs a veure, comencem. Comencem per una estrena, bueno, es va estrenar la setmana passada, la sèrie, i és una sèrie que la crítica ja la considera una de les millors sèries de l'any, és Task.
Ha habido una oleada de allanamientos. Me han pedido crear un grupo especial.
¿Ahora? Kaz, ahora
no
me
tengo
viene
alternativa.
Bien.
A continuación, el doble.
¿Dónde está el dinero?
Sois los que estabais dando problemas, ¿eh?
Me voy a quedar con su dinero para que tengamos una vida.
Escolta, jo ja he vist el primer episodi i t'he de dir que m'ha agradat molt. Jo crec que serà una d'aquelles sèries, no?, policíques addictives, que és una cosa que ja el seu creador ja va fer amb el seu anterior treball, que era Mare of Easttown, no?
Exacte, és que realment tenim un mes de setembre molt ple de material, no?, com sempre diem, però aquest mes es marca molt pel retorn, no? Ja sigui retorns de sèries o retorns de grans noms. Després en parlem d'una altra, però Bat Inglesby, realment, amb Mare of Easttown va sortir al món, diguéssim, com un gran creador de sèries, amb aquella espectacular història amb aquest Winslet, i tenia moltes ganes de veure com ho seguia, no? Sovint, a vegades, la següent sèrie potser no està a l'alçada. Jo crec que potser d'entrada la gent molt fan de Mare of Easttown pensarà ai, no és tan bona com Mare of Easttown, potser, pel record de la sèrie, però si arriba al final, jo ja l'he pogut veure tota, realment t'adones que és una sèrie amb majúscules, que temàticament també segueix molt l'estil de Mare of Easttown, l'ambient, aquest espai, aquest Filadèlfia, els voltants de Filadèlfia, amb gent de cara segura que va estar passant malament, no? I aquí un Mark Ruffalo, que seria, diguéssim, qui pren el relleu d'aquest Winslet, no?, com a gran estrella, que també comparteix molt amb els personatges de Winslet, en el sentit de són persones que estan en un moment de la vida molt complicat, després de passar certs traumes familiars, i en aquest cas ell és un agent de l'FBI que era un antic sacerdot, això m'agrada molt, va deixar l'església per anar-se'n a l'FBI i està gairebé apartat, no?, de l'acció policial fins que hi ha una sèrie de robatoris a unes cases de narcotraficants, no?, que fabriquen drogues així. Ha de crear un grup de treball, aquesta task del títol, per atrapar-los, no? I l'interessant de la sèrie és que és una trama a tres bandes, no?, els que fan les drogues i els lladres de les drogues, que un d'ells és com el gran contraprotagonista, l'altra moneda, l'altra cara de moneda, no?, del personatge de Mark Ruffalo, que és el Tom Perfey, que està increïble també, i que vas veient que és un home humil, amb molts somnis, un parlador que està intentant fer això per treure endavant la seva família i que també guarda moltes similituds amb el Mark Ruffalo, i ja a mesura que avança la sèrie són personatges que encara s'enllacen més i que t'adones que al final també doncs, la vida et pot portar cap a una banda o l'altra de la llei, no? amb això que passa molt a les novel·les criminals. Jo crec que és una sèrie que això marcarà molt aquest final d'any en quant a qualitat i referents, i que segurament, ara que hem sigut als semis, l'any vinent, rascarà alguna nominació, si més no. Marc Ruffalo, jo últimament no m'agrada tant alguns papers que l'havia vist, i aquí m'he reconciliat amb ell.
Jo, és el que dius, perquè en el personatge travessa aquesta, no, aquesta espècie de crisi emocional, sí. Però alhora transmet com una bondat, una calma, no?
També, alhora que està trencat, no? I el veus trencat, aquesta crisi de fe que també té. La sèrie parla molt també de la fe, de l'existència, i realment és una sèrie d'aquestes que requereix la teva atenció com a espectador 100%, una cosa que defenso moltíssim davant de sèries que estan més pensades perquè les vegis amb 25 mòbils a la vegada i de més. Sèrie que tracta de tu a tu a l'espectador, i això sempre s'ha de celebrar.
Molt bé, va, anem per un altre. Ara un drama familiar del creador de Peaky Blinders és La Casa de los Guinness. You think there'll be trouble today? The man's name is Guinness. Of course there'll be fucking trouble. Va, a La Casa de los Guinness hi veurem les rivalitats, els secrets i molt més, doncs, al voltant dels hereus Guinness del segle XIX,
eh? Sí, aquí hem parlat de retorns a Ingelsby, ara parlem de retorns a Steven Knight, el creador de Peaky Blinders. Jo crec que segurament després de Peaky Blinders és la sèrie que més es pot apropar, també per estètica, per ambientació, al fenomen d'aquella sèrie. I si sou fans de Peaky Blinders, realment la gaudireu molt, eh? La història és molt interessant, sí, la Casa Guinness, aquesta succession, diguéssim, del segle XIX, després que es mori el patriarca i que els fills heredin el negoci amb unes certes condicions que desperten, doncs, traïcions i secrets que sortiran a llum en aquesta família, no? Però, a més, com no pot ser de manera, al final, la Casa Guinness serveix també per parlar d'una època molt concreta, en aquest sentit, d'Irlanda, que és quan encara estava sota el domini britànic, no? Els Guinness, de fet, eren anglicans i, per tant, representaven l'unionisme, i en canvi el poble que lluitava per la independència, doncs, malgrat veure Guinness cada dia, no, odiaven els Guinness i intentaven també o portar-los a la seva lluita política o destruir-los, no? I és això, vas veient com les lluites externes i internes poden destruir aquesta família, també un moment crucial d'intentar conquerir el negoci als Estats Units, no? Una època d'expansió, sempre l'ambientació irlandesa és fascinant, i amb aquest estil Peaky Blinders, la música actual, no? Amb aquest anacronisme musical, amb escenes en càmera lenta, escenes d'acció molt fortes, que jo crec que és això, sobretot els fans de Peaky Blinders la gaudiran. En un mes on Netflix, per exemple, també ens porta Black Rabbit amb el Jude Law, que també és molt interessant, o El Refugio Atómico, que si sou fans de La Casa de Papel, és la nova sèrie dels seus creadors. Jo no ho soc fan i no m'està agradant la sèrie, ho he de dir, per això ho fico una miqueta, però que sapigueu que a partir de demà 19, hi ha una nova sèrie, Els creadors de Casa de Papel. Veurem si ho peta tant com la primera.
Veurem. Va, anem per una altra estrena prevista per finals de mes a Filmin, que narra una història real, és El dinero de otros. Que a veure, explica'ns això que estàs dient.
Sí, realment apunteu-vos al calendari si teniu Filmin, coproducció d'Alemanya i Dinamarca, una sèrie que explica un dels fraus més terribles que han succeït a Europa, a l'economia europea, perquè, i a vegades em fa també gràcia, perquè a vegades es parlem molt, no? Els països del sud, els escandinaus són un exemple de rectitud, de fer les coses bé, però tinc la sensació que quan fan corrupció la fan por todo alto i més heavy sovint que els aquí. En aquest cas, són uns danesos i alemanys que se n'adonen que poden crear unes plusvalues cobrant dobles impostos a través de la Unió Europea.
Vale.
I aquesta doble taxació el que fa és que, amb els diners de tots, no? Per això el títol de El dinero de otros, acabin lucrant-se a partir dels nostres impostos, no? Va ser realment un desfalc brutal, una connivència també de les institucions polítiques, i la sèrie el que fa és, a través d'uns investigadors de senda i també uns periodistes, com es va destapant tot això, també a la vegada que ho veus des de la punt de vista dels que ho van fer, no? En aquest estil també molt Wall Street, que a vegades et fa sentir molt també l'energia que senten aquestes persones a l'hora de lucrar-se així, no? Ja sabem que la cobdícia humana no entén de fronteres ni d'estatus, i realment és una sèrie impecable en la seva denúncia de què va succeir, i també per recordar, perquè sovint aquests casos ho peten molt a la premsa i després ens oblidem al cap d'un parell d'anys, i aquí no passa res, i els pobres losers, pobres...
Tota la vida, és una sèrie que potser es posa de més mala, sí, de més mala llet que una altra
però,
cosa,
bueno,
potser.
També és això, a vegades estem en aquest moment també social que val la pena adonar-se del que arriben a fer la gent amb diners.
Va, anem per una altra. La setmana que ve, just el dia de la Mercè, si no m'equivoco, s'estrena la nova sèrie de Letizia Dolera, on es parla de la proliferació dels casos d'agressions sexuals entre menors. És Pubertat.
Ha habido una denuncia. Tendréis que acompañarme.
¿Pero tú qué quieres que explique?
A un chaval de 14 años lo pueden imputar.
Son niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando.
Va, nova sèrie, doncs, de Letizia Dolera. Letizia Dolera, que té detractors, té partidaris. Sí. Jo sóc partidària. A mi,
sí,
realment...
realment, i al final, el que demana és el seu treball. Hem de jutjar-nos pel seu treball, jo almenys ho faig, i aquesta sèrie m'està semblant magnífica. En el plantejament d'aquest cas, a una ambientació dintre d'una colla castellera, que també és molt interessant de veure com funciona a nivell comunitari, no? I un cas d'agressió sexual entre menors, que a més afecta, per exemple, el personatge de Letizia Dolera, que és una periodista feminista que lluita molt per aquests temes i que es troba que potser el seu fill ha agredit sexualment. No? Què suposa això? No? Vas veient com aquest virus del dubte i del debat es va colar entre tota aquesta comunitat i també plantejant-nos fins a quin punt són producte els adolescents o els nens en pubertat que de la nostra societat i els nostres vicis i coses que hem adquirit amb masclisme endèmic, etc, etc. Temes molt interessants, em recorda una miqueta Querer, no?, de la temporada passada, em portar aquest tema, i serà també sèries, en aquest cas és catalana, en català, està estrenada en català HBO, que marcarà també l'escena nacional i que crec que serà important de cara també a temporada de premis.
Va, hem fet un repàs una mica de les estrenes d'aquest mes, ara anem pels retorns.
Sí.
Concretament, ens en vols destacar un que és una meravella, que és la temporada 5 de Slow Horses.
Si esto es una evaluación de rendimiento improvisada, verás que ahora mismo lo estoy bordando.
Ayer por la mañana murieron 11
personas. Va, doncs Gary Oldman, Oldman fantàstic, com sempre.
Sèrie que no em canso mai de recomanar. Sèrie que segurament si estigués en una plataforma més popular tothom estaria flipant. Val la pena fer-se Apple TV Plus només per aquesta sèrie, que ja arriben 5 temporades. La cinquena, aquests finals de setembre, sempre casos molt concrets que passen en poques hores que fan que també sigui molt adrenalítica la sèrie i que puguis ventilar una temporada en 2 dies. Sí, espereu que s'estreni tota, perquè va setmana a setmana. Jo parteixo un avantatge, com els passen tots
ja,
en un dia
ja
fets, però segueix sent increïble, hi haurà 6a temporada i Gary Oldman en el paper, jo crec, de la seva vida. Realment, aquí és Slow Horses.
Va, acabem. I aquesta temporada, quan vinguis, el que faràs és que ens proposaràs de recuperar una sèrie del passat,
val,
no?
La pena, sí, val la pena fer una miqueta també a vegades de mirar el retrovisor, perquè a vegades sovint no tenim tantes bones estrenes i cal recuperar sèries que ens han marcat. No? I en aquest cas, 30 Rock, vull recuperar, aquí es va estrenar com a Rockefeller Plaza i la teniu a Sky Showtime. I és una sèrie, és la sèrie de Tina Fey, la gran obra mestra de Tina Fey, i amb un gran Alec Baldwin, que ens explicava la història d'un canal de televisió, en aquest cas de NBC, i era una sèrie molt metareferencial, no? Que parlava molt de com interferia el capitalisme dintre de les produccions televisives, amb molta broma. Si la comences a veure, t'acabes enamorant tant dels personatges i els seus gags recurrents que et marquen de per vida. No? I ara que han sigut el Semi, que l'estudi ha fet història com a millor comèdia amb 13 premis, vull recuperar una miqueta aquest estil de sèries sitcoms clàssiques en una època fantàstica, el 2006, on hi havia The Office, per exemple, també, i que potser no té tants fans aquí com altres sèries d'aquella època, com The Office, però si la veieu, flipareu perquè et parteixes de riure.
Va, doncs
i apuntava. Crec que val la pena recuperar aquest bon humor i aquesta època més de no donar-li tanta volta a les coses i de fer humor clàssic, com el que feia 30 Rock, amb un toc també molt referencial.
Clar que sí. Doncs escolta, apuntat aquest clàssic per recuperar de la llista de sèries.
Uf, tantes, però mira, ja està bé perquè així també reivindiquem el que s'ha fet fins ara.
Molt bé, doncs Guillem, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem el mes que ve.
Sí,
que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem i ho fem amb el nou senzill de Demi Lovato, es diu Here All Night, i amb ell consolida una nova etapa musical que ja va deixar entreveure l'agost amb el tema Fast. Marxem doncs amb el dance i el pop de Demi Lovato. Fins dijous vinent, que vagi bé.